A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, i segurament molts de vostès no sabem si podran tastar les 25 especialitats, però en qualsevol cas ho poden intentar. 25 establiments. Comença tot plegat demà divendres dia 3 fins al 12 de maig. Són la Lenti, l'Ateneu, el Cafè Roy, la Candelària, la Canyateca del Prado, l'Eguzqui, el Cable, l'Hostal Bonanza, l'Izarra, la Cassoleta, la Xeta, la Incidència del Factor Vi, la Barata, la Formatgeria, la Granja, la Guineu, la Vinyet, los Vikingos, el New Amsterdam, el Picnic, el Pinxet, la Pizzeria del Cap de la Vila, l'Esports Bar, la Taverna Guria i Xampú Xampany. Tapa i quinto, 2,40 €. Això diguem-ne que és el més bàsic que cal que vostès tinguin al cap. Després, cadascun d'aquests establiments ha preparat, vaja, quelcom que segurament els sorprendrà, perquè any rere any el Sitges Tapa Tapa posa l'enginy de tots els xefs dels diferents establiments sobre la taula. Hi ha alguns canvis, però en l'edició del 2013, alguns canvis a millor. Segons se'ns informa, hi ha una major presència a les xarxes socials a través de la vinculació del Sitges Tapa Tapa amb el web de Gastronosfera, fet que permetrà augmentar la comunicació 2.0 i fins i tot inclourà una app amb una fitxa tècnica de la ruta on es podran veure totes les fotos de les tapes i les adreces dels locals. De tota manera, també moltes d'aquestes fotografies s'han pogut veure a través de les xarxes socials. Aquesta tercera edició, a més, presenta un acord amb l'Escola d'Hostaleria de Sitges perquè els estudiants facin pràctiques als establiments participants durant els 10 dies de ruta. Hi ha altres canvis per aquest 2013. Hi haurà un jurat tècnic format per un representant de l'Escola d'Hostaleria, un representant de l'ECO, un del Diari de Vilanova, un blogger de cuina i un personatge conegut que decidirà quines són les tres tapes guanyadores. Però hi haurà també la votació popular, aquelles urnes on es podrà deixar el criteri de tots aquells que hagin tastat les tapes de quina els sembla que és la millor. Isabel Sánchez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Isabel, des de l'hotel-restaurant Alenti. L'Alenti havia participat en les anteriors edicions.
Sí.
I valoració de les dues anteriors edicions?
Pues molt contents, ens sembla una activitat molt maca perquè la gent pugui conèixer tots els locals que tenim, que oferim tapes, i també per que la gent pues, es mogui i tenir una miqueta la cultura del tapeig, que és molt divertit i és una bona excusa per 2,40 € per tapa, realment pots anar a sortir uns quants dies.
Ara mirant la llista, sou l'únic establiment del 1 de maig? Que esteu en el Tapa-Tapa.
Sí, bueno, hi ha Montroig, a carrer Montroig hi ha, però al nostre, la nostra part del carrer sí, som els únics.
També és bastant obvi pel tipus d'establiment que és, no?
Sí.
Lita Imaz, bon dia, bona hora.
Bon dia.
La Lita és la cuinera de l'Ateneu.
Sí, senyor.
I per tant, és el primer any, en aquest cas, que participa en el Tapa-Tapa?
Portem només 3 mesos portant el restaurant de l'Ateneu, per tant, sí, sí. Primeríssima vegada.
I aquesta és una especialitat que agrada? Les tapes agraden?
Molt.
Què ha passat amb les tapes, si ho podem preguntar així?
Jo crec que les tapes, d'alguna manera, és el tastet, el posar a sobre d'una barra un trosset de la cuina més elaborada. Ja no ens quedem només amb les braves, sinó que, a pesar de tot que les braves són les reines, posem una miqueta el que estem fent a dins de la cuina sobre la barra, i no cal menjar-se un gran plat, i hi ha moltes persones que els agrada provar coses noves, i jo crec que és una de les maneres. O sigui, jo crec que la cultura de la tapa ha ajudat molt a que els cuiners puguin posar a l'abast de tothom el millor coses que d'una altra manera seria més complicat.
I no? Això ha vingut per una qüestió cultural o per una qüestió de preu?
Jo crec que una mica per tot.
Una mica per tot?
Una mica per tot. Però, bueno, jo crec que aquí la tapa potser no és tan catalana d'entrada, però com a bon país de punt de trobada d'altres puestos, pues jo crec que ja està totalment incorporada a la nostra cultura, no? Els platillos que feien les àvies, bueno, pues moltes vegades el que quedava després es servia com a aperitiu, o sigui, tampoc estem tan lluny.
Qui menja tapes ja no dinarà?
No, en absolut.
No?
No, no. A part, ja vaig a dir-te una
pregunto,
altra cosa,
eh? Per si... L'Isabel em fa aquella cara de dir bueno, ja en parlaríem, sí.
Sí, qui menja tapes després ja no tenen lloc per dinar,
Depèn de la quantitat de tapes que et mengis.
I jo per la nostra experiència...
I depèn del dinar que vulguis.
I depèn del dinar que vulguis i depèn també de l'hora que hagis esmorzat, depèn de moltes coses. A més, avui en dia moltes cuines ja estan obertes moltes hores, Per tant, no cal allò de dir...
Ho pregunto per si està convertint-se en un substitut de dinars, la tapa.
El que, com dura 10 dies el tapa-tapa, la ruta, llavors hi ha gent que pot tastar dos o tres tapetes cada dia, però sí que és veritat que hi ha grups de gent que surten i ja fan la ruta, i llavors això sí que
Amb el tapa-tapa,
amb el tapa-tapa sí, en la vida quotidiana...
En la vida quotidiana, normalment la gent espera una tapa, dos, i després va dinar. Vull dir, jo crec que no substituïm,
Francesc Andreu, Manel Andreu, bon dia.
Bon dia.
Francesc, anaves a dir?
No, jo crec que això és una mica el canvi que hi ha hagut en els últims anys. O sigui, nosaltres, per exemple, al Cable, sempre, o sigui, hem fet tapes tota la vida, però abans el concepte de tapa era més l'aperitiu, abans d'anar a dinar o abans d'anar a sopar, la gent picava unes patates, unes olives, unes croquetes, potser. I jo crec que el canvi que hi ha hagut és que en els últims 5-7 anys la gent ja fa les tapes i ja dina tapes. Hi ha hagut el canvi també perquè...
Més dinar que sopar, jo potser sopar
dinar
sí,
sopar,
però
dinar. Les dues,
dinar i sopar, les dues coses.
Bueno, el cas del
sí. Sí, sí.
I també lligat al fet de que les tapes ara són molt més elaborades, són ja... moltes més propostes. Abans era això, la gent, molta gent feia uns seitons, unes olives, tampoc no
trencaves molt cap. Sí, Francesc, molts prefereixen, no sé, tastar 4 o 5 tapes diferents que no dos plats de menú, per dir-ho així. I així tenen, no sé, hi ha més varietat també i poden...
Jo crec que és més que prefereixin, ara potser es combinen les dues coses.
D'acord.
O sigui, potser un dia te'n vas a tapes, un altre dia te'n vas de restaurant.
D'acord.
Però sí que és veritat que abans potser no hi havia el fet de dinar tapes o de sopar tapes.
El preu hi ha jugat o no, aquí?
Segur, el preu segur. I el canvi potser d'hàbits socials, no?
L'etapa dona més conversa.
Sí.
Que sí. No sé, no? L'elita riu, l'etapa dona més conversa, no?
Sí.
Està clar.
Està claríssim.
El restaurant és més formal, potser, no? Sí. És més...
Et sentes només amb els que estàs...
Amb els que vas a...
L'etapa pots anar canviant de grup, eh? Més aquí, que més o menys la gent es coneix, parles amb un, parles amb l'altre, eh?
Però sí, nosaltres, per exemple, sí. El que ens hem trobat és això, que nosaltres, de fet, l'horari que tenim, nosaltres al migdia tanquem a 3:30 i a la nit tanquem a 11:15. No és horari de restaurant. O sigui, molta gent, ens trobem que si ve gent igual a les 11 a sopar i diem, no, és que la cuina està tancada. Com pot ser que sigui la cuina tancada? No, és que nosaltres som un bar de tapes o som un restaurant. I potser sí que ens hauríem de plantejar...
Ara és difícil marcar el límit. Bé, el límit per un restaurant no deixa de ser un lloc on hi ha taules parades, etc. Però sí que és cert que aquest llindar entre llocs on pots anar a menjar, per dir-ho així...
Però si tu marques tu, o sigui, tu has de tenir clar què vols ser. O sigui, nosaltres, per exemple, tenim molt clar que nosaltres no volem ser un restaurant. O sigui, nosaltres som un bar de tapes i volem ser un bar de tapes.
D'acord. Una altra cosa és que en algun moment substituïu, més d'una ocasió, el que seria un àpat de restaurant, eh?
Però això és una mica la gent la que escull això.
D'acord.
O sigui, no tenim voluntat de ser un restaurant. I, o sigui, en quant a horaris, en quant a la manera de treballar, podríem... O sigui, ens hem plantejat a vegades de dir... Hòstia, podríem allargar els horaris, podríem fer un altre tipus de menjar per complementar, però nosaltres personalment volem... Estem bé així i no volem...
No teniu vocació de restaurant, però en canvi no feu les tapes que es farien fa, vaja, 10 anys de les patates, les olives i...
Però això ningú.
Ningú, eh?
Ningú.
Ah,
ni aquí, ni ningú.
Això ho ha demanat el públic? Això ho han pensat els establiments? Hi ha hagut una mica de cadascú? Per què aquesta evolució tan potent de les tapes?
Jo crec que d'alguna manera una mica el canvi de mentalitat que deia ell abans, cultural, els catalans en general jo crec que som una gent que viatgem molt i estem molt enamorats del País Basc i en allà la tapa es treballa a fons des de la cuina, ben treballada, i jo crec que en aquest sentit
hi ha una connexió amb
això? Jo crec que sí.
Sí, hem adoptat una manera de treballar, igual nosaltres érem pues, les tapes aquestes de tota vida, escabetxos, callos, manonguilles, i ells ens van aportar el tema dels pinxos, que eren pues, productes que igual serien uns plats però es feien en miniatura, i nosaltres hem adoptat una mica aquest rol també, aquesta manera de fer.
I el que està clar és que a la gent li ha agradat, eh?
Molt.
Perquè, ha crescut o fins i tot han nascut establiments, diríem que molt vinculats expressament al món de les tapes, no?
Evidentment, n'hi ha que només estan dedicats a això. No com a herència.
No tant.
Que és el cas d'ells, sinó obert,
com a concepte de d'això. El que no sé si és negoci.
Deu ser-ho.
Deu ser-ho,
no?
Sí, perquè, no? L'expectativa hi és, almenys.
L'expectativa, no? Perquè, és cert que ara, en la majoria de casos d'establiments que s'obren, molts, si no de tapa, estem parlant d'allò d'establiments que presenten...
Restaurants de tapes, també.
Ah, exacte.
Ah, i hi ha restaurants que s'estan adaptant i estan oferint tapes, també.
Ah, sí. El cas nostre, per exemple...
És clar, que hi ha una llista que déu-n'hi-do. Mm-hmm. 25 establiments, que en podrien ser més, com tothom en pot conèixer més, els 25 que poden estar agremiats, però és una llista llarga per ser, vaja, en geogràficament situats en el rovell de l'ou, la majoria
d'ells. No tots són d'etapes, ja.
No tots?
Sí, hi ha uns quants que sí que som principalment d'etapes, però després hi ha restaurants, hi ha diverses coses que han volgut ser partícips de l'activitat del tapa-tapa. Mm-hmm. Llavors han fet una adaptació d'algun producte seu o d'alguna cosa per tal de participar i aportar segurament de sorra. Uh-huh.
Perquè, Isabel, feu tapes?
Nosaltres som restaurant, però també oferim tapes. I la tapa que oferim pel tapa-tapa està a la carta nostra. O sigui, és una carta... perquè de vegades pots fer una tapa especial, però que no és la tens a la carta. Sempre nosaltres volíem oferir una cosa de les que oferim, que tenim tapetes, sobretot a l'estiu, posem la carta d'estiu, que té més tapes perquè la gent ho demana, la gent li agrada.
Anava a preguntar això,
sí, si és que hi ha una demanda... I el turista també molt, perquè ho coneixen, ho han sentit, i quan arriben pues, et demanen tapes, i nosaltres des del principi sempre hem tingut una bona carta de tapes a l'estiu. Mm-hmm.
Aquesta iniciativa parteix, com sempre, des dels establiments associats al gremi? Mm-hmm. I fins a quin punt doncs, l'èxit d'aquestes dues primeres edicions plantejava una tercera amb alguns canvis afegits? Què ha canviat en aquesta tercera edició? Bueno, si és que hi ha hagut una evolució, no?
És el fet de voler fer les coses millor, entenc jo.
O sigui, per exemple, que tens incorporat a la col·laboració amb l'Escola d'Hostaleria. Uh-huh. Amb l'Escola d'Hostaleria, perquè ens trobàvem que en edicions anteriors, degut a l'èxit, hi havia un moment que estaves desbordat, que no podies donar a la base a tothom. I llavors vam pensar, aprofitant que si hi hagués una escola d'hostaleria, poder comptar amb nois que de l'escola que vinguin a fer pràctiques,
d'acord,
tant a nivell de cuina com a nivell de sala, i és un reforç per nosaltres i és unes pràctiques per ells. O sigui, és una col·laboració que ens interessa per les dues bandes, i esperem que aquest any això doncs, es noti, no? Que puguem anar tots més descansats o podem atendre millor la gent.
Té un punt,
cop de mà.
En Francesc fa una cara, té un punt d'angoixant això, sí, eh?
Sí, sí, sí. Clar, i ara mateix que ens estem plantejant estem comença demà, estem fent tota la preparació, l'elaboració,
la novata l'estàs espantant,
i clar, nosaltres sabem el que ens ve al damunt, o sigui,
m'estàs espantant moltíssim
des que un planteja l'etapa, i suposo que si planteja una etapa que ja tingui una dificultat tècnica afegida, uh-huh, suposo que això encara ho posa més difícil, no?
Clar. I nosaltres, per exemple, en el nostre cas en particular, que aquest any hem volgut donar un pas endavant, hem volgut fer... Perquè el que deia l'Ita, que al País Basc les tapes són molt més elaborades, o té molta tradició, i realment, i no només al País Basc, a molts llocs d'Espanya, les tapes són molt elaborades, s'ha fet lo de la cuina en miniatura, s'han incorporat tècniques de restaurants gastronòmics, i aquí això no, aquest pas potser no s'ha fet del tot encara, no? I nosaltres hem volgut una mica donar aquest pas. Aquest any a la nostra etapa incorporem les esferificacions famoses del Ferran Adrià, del Bulli, i clar, ha sigut un procés, en el nostre cas en concret, hem estat 2 mesos fent proves, treballant, prova-error, o sigui, de fent coses que no sortien, fins que ho hem trobat. I una mica el que volem fer, aprofitar el tapa-tapa.
Que es triga molt a fer una esferificació, no?
És una tècnica nova i has de dominar-la, sí, abans de poder plantejar-te fer 3.000 tapes.
És que tenim tan interioritzada aquesta imatge tòpica del Polònia, de l'esferificació, com si sí, això fos una, vaja, màgia.
Però el que estem contents nosaltres és que tothom ha sentit parlar de les esferificacions, però molta gent segurament no les ha provat mai. I amb el tapa-tapa, el cable, molta gent provarà per primera vegada una especificació.
No són complicades de fer, no, però la tècnica, el gest de la mà, el moment de fer l'esferificació, tu treballes amb productes...
Que es pot explicar fàcilment, això?
Bueno, és i el ginar.
És una reacció química. O sigui, sí. Tu treballes amb una base de líquid, per exemple, en aquest cas, nosaltres, per exemple, en fem diverses, però una seria amb vermut.
Sí.
Aleshores, doncs agafem el vermut, li afegeixes unes algues, que és el gluco, i ho fiques a dintre d'un bany amb aigua, amb unes altres algues, que són el ginat, I la reacció química que fa que tu fiques una gota del líquid,
sí,
es crea una capa al voltant i llavors tu tens una esfera, una bola, que per fora és sòlida i per dintre és líquida.
És com una gelatina dura.
Al moment que te fiques a la boca, peta. És una cosa sòlida, però la fas petar i surt tot el sabor.
És molt bo.
O sigui, és una cosa que és espectacular.
És molt xula.
Nosaltres, el procés és superinteressant i estem fent uns vídeos també per ensenyar com hem arribat a això. O sigui, al cable tindrem projectats els vídeos de com es fa perquè la gent pugui veure la feina que dona i el xulo que és tot això.
Uh-huh. Què treballeu amb la xeringa?
La xeringa, amb les culleres, tot. Tenim diversos tamanys.
És molt xulo, és molt xulo.
Amb una xeringa?
Sí. Home, sí, ja ho veuràs.
Isabel, mare de Déu.
No, m'encanta, no? Que puguem posar a l'abast de tothom, no?
Però, esclar, evidentment això comporta que el procés d'elaboració i després, a l'hora de servir i d'atendre la demanda, les coses es posin complicades,
clar. No? Has d'estar preparat, has de fer la mise en place, la mise en place, que és tot el que és la preparació del cervell, ho has de tenir ben preparat i planificat.
Llavors jo amb això no vaig ser tan valenta.
L'any que ve.
He tirat més de lo que és.
Té molt bona pinta. Bueno, un cruixent de botifarra, ja, déu-n'hi-do.
I a la llista veuran un munt d'especialitats que, vaja, que totes tenen absolut interès.
Sí, no, però n'hi ha algunes que són espectaculars. Que jo, si puc, aniré entre setmana, que m'agradaria provar-les, perquè...
La té molt bona pinta, sí, la passa molt amb les lígules. Sí. Que l'interessant també del tapa-tapa és que, el que diu ella diu, aquest any no m'he atrevit, doncs bueno, potser l'any que ve s'atrevirà, i hi ha hagut una evolució, que tu mires les tapes que hi ha aquest any i les tapes que hi havia a la primera edició, i hi ha moltes més tapes...
Més agosarades de concepte.
Sí,
eh?
I esperem que això és una evolució, i és una evolució no només amb les tapes del concurs, sinó amb la cuina de cada local... Que això quedarà. Uh-huh. O sigui, ajudarà a pujar el nivell de tots.
La resposta del públic, perquè l'etapa té també una certa fama d'allò, parles, menges, fas moltes coses mentre menges i no sé si en algun moment s'assaboreix o s'arriba a apreciar el producte en la seva totalitat com sí. Quan un s'asseu a taula en un restaurant, no? Com valoreu en aquest sentit
jo penso que sobretot amb el que és el tema de la ruta d'etapes, la gent assumeix molt el rol de crític.
Sí.
D'acord.
Sí, hi ha el factor aquest de concurs
que de voler valorar, de voler,
la gent no ho valora molt. Sí. I veus que en el moment que van a menjar l'etapa hi ha un moment de concentració,
moment de
l'extracció de tot el que és l'entorn
de cerimonial,
important.
De cerimonial. Passa això?
Sí, jo crec que sí que té raó el Manel. Sí, la gent li agrada anar a tastar i sentir-se també que poden també no, votar i participar en decidir no, quina és l'etapa que els hi ha agradat més.
A tothom ens agrada ser protagonistes.
No? Sí, sí. Però amb 25 tapes és molt difícil.
És molt difícil, no?
Bueno, dos al dia.
Sí. No, però per decidir, no?
Uh-huh. Per decidir.
Sí, és difícil.
Però... Una llibreteta. Sí. I vas posant notes.
No hi ha tapes sense cervesa? Ho pregunto per si aquest maridatge, vaja, la cervesa és la reina per acompanyar les tapes, però si la tapa es podria acompanyar amb...
Home, en el nostre cas, per exemple, nosaltres també la podríem acompanyar amb un vi negre. És una tonyina que... Nosaltres fem un plat que és tonyina, és un tartar de tonyina, llavors pensem que amb un vi també aniria molt ben acompanyat, però... El nostre company de viatges és estrella, llavors principalment que sigui estrella, no?
Sí, a mi em passa el mateix. Podia amb la meva porta formatge, porta pebrot amb vainilla, porta la botifarra negra i la marmelada de ceba, per tant, el vi negre també.
Però això, els maridatges són molt particulars, sí. Cadascú té els seus gustos,
té
les seves
preferències. A mi la
vainilla, per exemple,
en cervesa m'encanta. És que aquí hi ha...
La vainilla?
Sí, és marmelada de pebrot escalivat amb vainilla. Aquí sí que jo he jugat amb el que domino.
No, i que també quan fas la taula una mica dius, bueno, això, si saps que ha d'anar amb cervesa, doncs ja mires que una mica que no trenqui.
Mm-hmm. Sí que és cert que la cervesa combina gairebé tot, no?
Sí.
Vaja, ara no
està
sé
molt
si...
Bona.
Sí, ja. Sí. Isabel, tres quarts del mateix, no?
Sí, ara. Sí, no, jo crec que combina molt bé i tenim també el patrocini de l'Estrella d'Ar, que ajuda també a tot l'event per potenciar-ho i donar-ho a conèixer a fora, que és molt important també, perquè jo crec que cada any ve més gent de fora, no? Sí. Ja l'any passat ja es va notar que venia gent que ho havia sentit i havien venit de fora a Sitges a fer la ruta d'etapa.
Perquè
jo crec que això és molt important.
Hi ha experiències a fora també en aquest sentit, no? Hi ha municipis que també han posat en marxa, no sé si dir en res molt semblant o equiparable.
Sí, bueno, això, o sigui, les rutes d'etapes al País Basc, per exemple, s'han fet tota la vida. A nivell de Catalunya jo diria que s'han començat a fer fa 3-4 anys. O sigui, potser nosaltres vam ser dels primers, potser, però abans ja s'havia fet la Barcelona, i sí que es va, és veritat que cada, o sigui, n'hi ha, jo diria que n'hi ha 15 o 20 tranquil·lament. I això, i respecte a el que deia, que aquí Sitges en concret s'han anat consolidant, i per exemple del primer any al segon va haver un increment de, del 40% en quant a tapes
venudes,
servides. Un increment del 40%. Aquest any no sabem què passa. Sí,
es pot intuir, segurament, eh? Però
estem fent una revisió de treballar una miqueta més que l'any passat, però tampoc no esperem que hi hagi 40% no sé. Més que l'any passat.
Sí, hi ha més bars, potser haurà
cada més repartit, però també s'ha fet, potser serà més promoció, perquè
la xarxa funciona molt bé.
Les xarxes, hi ha falques a la ràdio, a la TU, hi haurà un encarte de guies en el periòdico, demà, crec.
Ui,
o sigui que...
Ui, Déu, ui, Déu, que tindrà sí, la barra...
L'any passat la es van fer...
Avui no dormiràs aquests dies.
21.000 tapes, o sigui, es va fer un primer de 1.000 i escaig tapes per cada bar.
Són moltes, 21.000 tapes.
Són 21.000 tapes per dia.
21.000 tapes d'aquest... d'aquest concepte.
Ja, perquè,
ja puc continuar fent marmelades.
Ah, sí.
Reflexió. L'esforç dels establiments, l'esforç econòmic, el que mou tot això, més enllà de les persones que venen i que bé, compraran el tiquet i tot això, per als establiments, fins a quin punt això és un esforç econòmic important, fins a quin punt aquesta iniciativa també rendeix molt, rendeix tant com sembla, com els números de les persones que venen donen a entendre, o veritablement al final feu una mica cap per mans amb això.
La idea principal, o sigui, la idea original és no es treure un rendiment econòmic directe d'aquest tapa-tapa. Sí que pot haver-hi gent que s'ho plantegi d'aquesta manera. O sigui, pot haver-hi establiments que diuen, bueno, jo presento una tapa senzilleta i si en venc 1.000, doncs em guanyo els diners aquests i ja està. La idea de fer del tapa-tapa és que doncs, si et venen 1.000 persones al teu establiment durant aquests dies, doncs n'hi haurà algunes que són clients habituals teus, però potser n'hi ha la meitat, que són gent que no ha estat mai al teu local. I aquí està la gràcia. O sigui, és una publicitat molt bona, en el sentit que tu pots gastar diners en fer publicitat, posant un anunci un diari, per internet, per la ràdio, el que sigui, però aquí aconsegueixes que la gent entri al teu local. O sigui, la gent ve a casa teva, prova la teva tapa...
Que visqui l'experiència d'estar en el teu local.
Clar, llavors, està a la teva mà el dir, bueno, jo vull que aquesta persona que ha estat a casa meva, que tingui ganes de tornar un altre dia. I llavors aquí, clar, nosaltres la tapa que oferim no anem a guanyar diners amb aquesta tapa, tampoc anem a perdre, però o sigui, no anem a buscar un rendiment econòmic, busquem un rendiment
de publicitat que comporta tant pels locals, jo crec, no sols pels que ho fan, sinó pels que no ho fan, i tal com està en aquest moment la situació econòmica,
ho dic per això, la resta...
Sitges, l'avantatge que té sempre és que s'agafa el tren a Barcelona i en un moment estàs aquí, i llavors això és bueno, jo crec que és un altaveu del poble, dels locals, dels restaurants, espectacular. Tenim un públic potencial al rededor nostre, jo crec, fora de sèrie, i això el que fa és posar-ho sobre la taula. I és, jo crec que la iniciativa que han portat ells, el gremi, el patrocini d'Adam, jo crec que aquí tothom tindria que estar donant-li les gràcies, perquè d'alguna manera és un impuls fort i gran, tant pel poble com pels restaurants. Jo crec que, en el meu cas, felicitar-los, no?
Directament pels bars que hi participem, però també indirectament, doncs, si ve la gent que vingui a Sitges, doncs
no està
aquí.
Clar.
Sí. Ha passat el dia o...
Sí, normalment no prendran només una tapa. Aniran a diversos locals, amb una mica de sort menjaran o soparan, i algú que tingui una mica més de calés igual es queda a passar la nit, se'n va un rato a la platja i després torna a posar, se'n van a comprar...
És un dinamitzador econòmic.
No, està clar.
I un
dinamitzador econòmic que ha vingut, i em sembla que ho dèiem en anys anteriors, des d'una generació molt, molt definida. En aquest cas ha estat més aviat la generació de joves la que està impulsant aquest model de negoci, no?
Sí. Són ells.
Vaja,
t'ho dic jo, que no són de la seva generació.
La majoria de locals que s'han obert de vell nou, la majoria de locals que...
Un dels impulsors en el seu moment va ser l'Oriol de la Cassoleta, també,
que
ha estudiat amb mi, o sigui, és amic de tota la vida.
Per això dic que estem parlant d'una generació...
Però la gent jove la que heu posat en marxa.
Bueno, perquè som els que hem de fer-ho, també, no? Se suposa, o sigui, som els que...
Toca.
A veure, al final és això, que tu tens un negoci amb el que guanyes la vida i el que intentes és fer coses per poder seguir-te guanyant la vida. O sigui, que el negoci vagi treballant, vagi funcionant, i si et quedes assentat a casa teva esperant que la gent vingui, doncs et vindrà dos o tres dies, però al final seguirà en un altre lloc.
Estan les coses igual, pitjor que l'any passat?
Complicat. Jo no puc dir-ho massa perquè porto 3 mesos. En el meu cas, els 2 primers mesos han anat molt bé, després vaig tenir una baixada i ara torna a anar molt bé.
Mm-hmm. Una baixada d'aquelles que no tenen explicació?
No.
Perquè a vegades passa això amb els negocis, eh? Hi ha baixades sense explicació i hi ha pujades sense explicació.
Jo crec que més un tema de l'ambient, del malestar
general?
De la gent. Jo la sensació tinc, eh? Perquè sortia al carrer, mirava i els puestos estaven buits.
Isabel?
Nosaltres també, però aquest any ha sigut, nosaltres hem tingut les obres a la plaça Indústria tot l'hivern, i això no puc, o sigui, realment ha sigut pitjor, però jo crec que molt, crec, ha sigut dur a tota la construcció i als camions i
a tot el moviment que
jo crec, però clar, no ho podem valorar perquè no estem amb la mateixa igualtat de condicions que l'any anterior.
D'acord. Francesc, Manel?
Estem allà, però bueno, has de fer moltes coses i has de fer moltes activitats per tal que la gent et segueixi venint al teu establiment. O sigui, has de fer un treball de fidelització molt important. Jo penso que el que es tracta de fer és fidelitzar el client. Llavors, en definitiva, doncs, si tu tens un client fidelitzat, tens un company de viatge que t'ajudarà a passar tota aquesta època. Llavors, doncs és amb el que estem, realment.
Com funcionarà aquest tapa-tapa? Refresquem una miqueta la memòria. Aquells que es vulguin acostar a tots, cadascun d'aquests 25 establiments.
Nosaltres avui es comencen a repartir les guies. Hi ha unes guies, uns llibrets.
Aquells llibrets de butxaca.
Correcte. Hi ha les fotografies i els ingredients de les tapes, i la gent doncs podrà escollir i podrà, aquests llibrets es trobaran en cadascun dels participants, i a més a més a les oficines de turisme de Sitges, i a part, o sigui, també pots, bueno, el que dèiem, en els pòsters, si veieu els pòsters o si no, per la pàgina de Facebook del Tapa Tapa hi haurà el codi QR per baixar-te l'aplicació amb el mòbil, i amb aquesta aplicació tu, inclús hi ha una geolocalització en el qual veuràs el mapa de Sitges i veuràs al teu voltant els establiments que hi ha i quina tapa hi ha en cada establiment. O sigui, no caldrà ni que tinguis el llibre ni res.
D'acord.
I simplement la gent pot anar a cadascun dels establiments, el que més li atraigui, i amb 2,40 euros tens la tapa i una canyeta de cervesa, i en el guia hi ha una fitxa on tu pots votar les tapes que més t'han agradat, i participes en la gent que participi posa les seves dades, ho introduixen unes urnes i es farà un sorteig d'un àpat en un restaurant d'estrella Michelin, i tres caps de setmana, tres nits d'hotel en hotels de Sitges per passar el cap de setmana. I simplement això, la gent que vingui, que provi les tapes, que participi, i que quantes més millor, i que pugui escollir quines són les que més li agrada.
Enguany,
dos al dia.
Enguany la valoració de les tapes vindrà la combinació del jurat i de la votació
tècnic,
popular.
Aquest any, ja que la cosa està... El primer any, una mica ens vam plantejar que si posàvem un jurat era més feina i ja teníem prou. Ara ja veiem que ja està més consolidat, sí que hem pensat que val la pena de que hi hagi un jurat tècnic i que sigui tot molt més formal, no? que realment que es pugui decidir quina és la millor etapa amb unes bases més sòlides.
Quina feinada entre 25,
Bueno, jo crec que, home... Sí.
Quina feinada, 25, perquè en el fons la votació popular, a veure, tothom anirà on pugui anar, valorarà les tapes, però esclar, 25...
Bueno, més perquè totes tenen un nivell molt alt.
Igual
simplement el fet depèn de que, ostres, pues a mi no m'agrada la carn, o a mi no m'agrada el fet.
Exacte.
Són coses més,
perquè,
més
mira,
personals.
En el fons un concurs de xató és xató. Però aquí cada tapa té la seva particularitat, té la seva singularitat de presentació, els seus ingredients, etc. I per tant hi ha un punt aquí de dificultat afegit.
Bueno, però els que venen són experts, no?
Sí, i és una experiència molt xula, jo trobo. O sigui, de poder fer
la valoració
tapes, a la gent que li hem dit estan encantadíssims. O sigui, a més s'ha buscat una mica gent de és complicat de trobar qui pot ser jurat en un poble, a Sitges, que tots ens coneixem, tots tenim les nostres filles i les nostres fòbies. Aleshores, intentar buscar algú que sigui imparcial és complicat, no? Però hem buscat una mica això, de gent també que està mitjans de comunicació que ens han estat recolzant també durant aquests dos anys primers en fer la promoció, gent que ens ha seguit i que han parlat de nosaltres, i una mica doncs, també doncs, com a agraïment, si vols, de donar-los la possibilitat de fer de jurat, i han estat encantadíssims tant el, la, bueno, en aquest cas el jurat serà per una banda un representant de l'escola d'hostaleria, que serà el Samuel. Per una altra banda tenim el
Samuel, el director de l'institut.
Sí, correcte. Tenim un blog, perquè el Tabatabal segueixen diversos blogs, hi ha diversos blogs gastronòmics que en edicions anteriors han parlat, llavors ens hem posat en contacte amb un blog que es diu Bares Autènticos, que han vingut els dos anys anteriors, han fet el seguiment i han parlat de la seva ruta.
Quin nom, Bares Autènticos. Bares Autènticos. Sí.
I també encantats de venir a fer el seguiment oficialment. També amb la Eva Bolaño, que és del diari de Vilanova, de la Llibertat de Gastronomia. I finalment a Google. Aquí hi ha algun representant de Ràdio Maricel, també hi haurà.
El que està al pis de dalt.
A l'expert gastronòmic de Ràdio Maricel, també.
Al pis de dalt. I... vaya feinada, li heu ficat. Però bé, content i alegre. Ho podem assegurar, Ho podem assegurar que content i alegre. Us heu trobat els 25 en algun lloc abans de començar? No. Pensava que la vida de cada dia suposo que ho fa impossible, gairebé, no?
Però podríem fer-ho després, per avaluar.
Passava, o sigui... És complicat, trobar, perquè tots són molt negocis familiars o...
Que sortir del negoci és una complicació per tothom.
Sí, tots tenim les nostres dies de festa o les nostres obligacions, i trobar un moment de cada tots és molt complicat.
A l'hora de dinar nosaltres normalment no podem trobar.
Ho dic perquè implícitament, esclar, hi ha una connexió entre aquests 25 locals, perquè hem de suposar que si això cada dia es fa una miqueta més gran és perquè hi ha una empatia entre tothom per dir, vinga, tots hi fiquem aquí una mica de cop de mà,
perquè hi ha el gremi. O sigui, el gremi és el que matxambra tots els establiments. O sigui, aquesta activitat, si no existís el gremi, no seria inviable.
Sí, realment. I també la il·lusió de la gent, jo crec, dels locals, de participar-hi, perquè si no tampoc clar, podria. O sigui, jo crec que la gent realment, als locals, ens agrada. És una activitat molt maca.
Perquè, esclar, és un festival de petits locals, això,
Sí.
De fet, de petits llocs, amb gent que durant molt de temps, allò, batalla cada dia des d'un local petit, que fan coses que intenten, que intenten allò que deia Manel, fidelitzar el client a base d'això.
I és molt xulo el que diu l'Isabel, de que la gent s'ho prenen amb molta il·lusió. O sigui, tu veus que realment les tapes que s'han presentat aquest any, per exemple, et dius, hosti, molt bé, o sigui, hi ha gent que...
Quan vegin les fotografies diran, caram,
sí.
És una etapa, això.
I quan es provis encara més.
El que deia en Francesc, com ho he dit, això, cuina en miniatura?
Sí,
cuina en miniatura.
Gastronomia en miniatura.
Gastronomia en miniatura. Sí. És una d'aquelles definicions que segurament li escau molt aquest tapa-tapa, no? Que va més enllà d'això.
Sí, perquè totes les tapes són elaborades, són tapes, no són tapes senzilles. N'hi han el top, que és el d'ells, per dir-ho d'alguna manera, per a les verificacions. Patiran.
Bé, besties, aquestes esferificacions es conserven? És a dir, això s'aguanta la nevera? Sí. Això es va perdent? Va perdent.
O sigui, tenen una vida limitada. S'ha de fer tot molt... Tot, o sigui...
Què són de les que es guarden? En què?
Amb el seu propi líquid.
No sé si heu vacinat.
No,
les de tomàquet s'ajunten, si no són les
que és l'esferificació inversa. Sí, la inversa. No és la bàsica.
L'esferificació inversa.
Tot això ho explicarem, perquè realment... O sigui, nosaltres
és
també...
molt maco, és preciós,
Nosaltres hem estat fent un procés.
Jo he treballat a l'escola, m'entens? És molt maco.
Jo em vaig quedar amb les equacions de primer grau. És a dir, perden gas? Perden sabor. Perden el gust.
No, hi ha dos tipus d'esferificacions. Unes... fas la bola, però la bola queda totalment sòlida, que és l'esferificació bàsica, i l'esferificació inversa el que fa és que només solidifiques la part exterior, la cobertura, i per dintre queden líquides. I és això, perquè conservin el sabor, perquè no perdin el sabor, l'has de guardar en el seu propi líquid, per exemple. Si les fas de tomàquet, les has de guardar en aigua de tomàquet. Si les fas en soja, doncs
perquè
en
no perdi el sabor, precisament?
Si les fas de vermut, les has de guardar en vermut.
Suposo que és un tema de Déu, no sé.
Mare de Déu. Qui us hauria de dir que farien esferificació?
A veure, ens hem arriscat molt, O sigui, és un risc, però és un pas que volíem donar, que fa mesos que estem parlant al cable de donar aquest pas, i hem pensat que el tapa-tapa era un bon moment per presentar al món que anava a donar aquest pas.
Perquè en el dia a dia és difícil de poder fer?
nosaltres volem quan sí,
més incorporar-ho la tècnica.
D'acord, és a dir, si veieu que això funcioni, que l'experiència funciona...
De fet, nosaltres, per exemple, fins al punt... Volíem acompanyar l'etapa d'una esferificació d'una beguda, vale? I el primer que vam pensar va ser amb cervesa, no?
Cervesa esferificada.
Però la cervesa esferificada no quedava bé, perquè les begudes gaseoses, en el procés d'esferificació, perden el gas, i aleshores, clar, una cervesa sense gas, o una Coca-Cola sense gas...
Una cervesa esbravada.
El vi tampoc
o una Coca-Cola esbravada,
clar, tenia gust de
poïn, que és el pitjor que hi ha en el món.
Això ho he provat nosaltres, el cable, això ens ho he trobat. I al final anem fent proves, hem fet proves amb aigua, amb vins, però amb vins tampoc no, perquè el vi el maltractes molt, el vi és molt delicat, i al final hem trobat que amb vermut. Però tot això que hem passat abans, hem tingut un bagatge que tot això en traurem coses que sortiran més endavant,
clar.
O sigui, perquè hi ha hagut coses que no ens... Per exemple, ens ha sortit una explicació molt xula amb trinaranjos de taronja, amb suc de taronja. I això, amb l'etapa aquesta no lligava, però més endavant ja us la trobareu.
Una esferificació amb trinaranjos.
Clar, molt xula, o sigui, molt bonica, de color taronja. A les meves filles els encanta. Els encanta ser les meves filles.
Suc de taronja és un joc. Jo també he estat fent proves i amb el suc de taronja és una de les que...
També és esferificat?
Sí.
Llavors, tot aquest procés, o sigui, nosaltres hem estat 2 mesos fent proves, dedicant-li hores, dedicant-li recursos, que no, o sigui, sense tenir un resultat directe, però ara esperem que sí que ens sortirà.
Jo m'ho vaig plantejar i vaig dir no.
És a dir, que hi ha productes més susceptibles de ser esferificats que altres, eh?
Sí.
Hi ha coses que no es poden fer o que no surten...
No queda bo. L'esferificació, jugues, hi ha dos coses. Una és el factor sorpresa, la novetat, però la vara, a més, ha de ser bo. Perquè si fas una cosa que és, per exemple, quan vam provar el vi, clar, el procés que el poses ho has de barrejar amb les algues, ho has de passar pel túrmix, ho has de guardar un dia perquè sempre hi ha gas, i el vi, que és superdelicat, que l'has de tenir a 14 graus, guardat en una nevera, servit en una copa especial, si el fiques en un tàper de plàstic...
Allò que diuen els experts, el vi no l'has de marejar, i resulta que aquí ho mereixes a cada part del procés.
Aquell vi no valia res.
Ja.
Però s'havia de provar.
No, està clar. És a dir,
és error.
D'aquests tants moments de no val res, en surt alguna cosa que val la pena. Gràcies.
Sempre.
De la gastronosfera s'ha baixat en Joan Totosaus la... Oh, quines tapes! No us ho puc explicar, però l'app de gastronosfera que es poden descarregar vostès tant que és per iOS i per Android també, sí, tot, per totes dues, trobaran, vaja, molt ben presentat, amb un disseny maquíssim i molt fàcil de llegir, la fotografia de cadascuna de les tapes amb el seu establiment, amb el carrer de l'establiment, una presentació maquíssima que els servirà per anar per la ruta del Sitges Tapa-Tapa que comença demà divendres. La Lenti, l'Ateneu, el Café Roy, la Bodega Candelària, la Canyateca del Prado, l'Eguzqui, el Cable, l'Hostal Bonanza, l'Izarra, la Cassoleta, la Xeta, la incidència del Factor Vi, la Barata, la Formatgeria, la Granja, la Grineu, la Vinyet, que no ho recordem, a veure si surt aquí surt bé, és que la nota de premsa sortia la Vinyet, no, la Vinyet és una cosa i la Vinyet n'és una altra, encara que fonèticament són igual. Los Vikingos, New Amsterdam, Picnic, Pinxet, Pizzeria del Cap de la Vila, l'Esports Bar, la Taverna Goria i Xampú Xampany. Isabel, bon tapa-tapa.
Moltes gràcies.
Bon tapa-tapa, Lita.
Gràcies.
Francesc Manel, bon tapa-tapa també a vosaltres.
Moltíssimes gràcies.
Seguim endavant.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Propostes en xarxa. Fins al 26 de maig restarà obert al públic una exposició d'il·lustracions sobre diferents moments de la història de Vilafranca del Penedès. Es tracta d'una vintena de dibuixos de la il·lustradora Pilarín Vallès, que s'han extret del seu conte Petita Història de Vilafranca del Penedès, que és una novetat presentada per Sant Jordi amb textos de l'historiador vilafranquí Joan Soler Bordas. En el conte es fa un repàs per diversos capítols del passat d'aquest municipi de l'Alt Penedès, fins a arribar als temps presents. La localitat medieval, la Concòrdia de Vilafranca, Sant Fèlix o l'arribada del ferrocarril. Fins al 26 de maig podreu visitar la mostra al Fòrum Verger Balaguer de Vilafranca del Penedès. Laura Balaguer, La Xarxa.
Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Un minut i arribem a les 12, el just per apuntar també de cara al cap de setmana la celebració de la 7a Triatló Sprint Sitges amb 500 participants que tindrà lloc el diumenge dia 5 de maig. Els ho recordarem també perquè aquesta Triatló Sprint requerirà restriccions de trànsit i afectarà la circulació entre les 9 del matí i la 1 del migdia, sobretot en sectors com Terramar, Campell, Rocamar, i també afectarà l'accés dels usuaris del Club de Golf Terramar, el Càmping Sitges, el Càmping El Garrofer i l'Hotel Dolce. La cita esportiva que organitza el Club Natació Sitges, inclòs en el Circuit Català de Triatló i la Lliga de Clubs Catalana, constarà d'una primera prova de natació de 750 metres en aigües obertes, tot seguit 20 quilòmetres de ciclisme, i es tancarà amb 5 quilòmetres de carrera. Hi haurà una primera sortida a 9:45 des de la platja de l'Estanyol, una segona a 10:00 des del mateix punt. El llistat definitiu de sortida es publicarà a la pàgina de la Federació. Tot això tindrà lloc el diumenge, dia 5 de maig. Torna la Triatló Sprint Sitges amb 500 participants que organitza el Club Natació. Demà hi tornem, demà divendres. Demà a la tertúlia. Vaja, que el Barça no arribarà a ser campió de la Champions, però bé, en parlarem també de tot plegat, entre altres coses. Que passin un molt bon dijous. Tornem demà. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.